Les Ones, l'espai literari de Ser Maestrat, amb Amàlia Roig, Joan Bel i Josep Maria Pla.
Bon dia, amics i amigues de Les Ones. Avui comptem amb la presència de Carles Lluc. Carles Lluc Fernández és de Benicarló, doctor en literatura catalana, crític literari i professor de secundària. Professor de secundària, Vinaròs, no?
És correcte. És... Allí és José Vilaplana.
Allí és José Vilaplana de Vinaròs. És autor, entre altres estudis, de novel·la catalana i novel·la catòlica, Sales Benguereu, Bonet, 2014, pel qual va rebre el Premi Crítica Serrador d'Estudis Literaris 2014. Col·labora en diverses publicacions com Caràcter, Saó o La veu dels llibres. Manté el blog Exilis. Bé, tu eres molt resistent, perquè veig, perquè els blogs, tothom blog quasi bé els ha abandonat, no?
Sí, això de mantinc que és una manera de parlar, perquè publico molt poca cosa.
Bueno, uh-huh. I alguna publicació més, perquè este currículum que estic llegint és una mica curt, jo sé que tu el teu currículum és més llarg. Alguna cosa a afegir?
Sí, home, comencin a dues coses així una mica més destacables, a banda d'altres estudis puntuals que he publicat en revistes. Bé, bàsicament, la meva apartat de publicacions són publicacions acadèmiques. Vaig publicar un llibre que es titula La novel·la catòlica a Catalunya, que el vaig publicar l'any 2000, que havia rebut el Premi Joan Maragall de l'any 1998. Tant aquest llibre era la meva tesina i el llibre que es va publicar és part de la meva tesi doctoral. I després vaig fer algun temps professor a la Universitat Oberta de Catalunya d'alguna assignatura d'allà. Després he estat secretari del Centre de Treball i diverses coses ja més relacionades amb el món.
Bueno, està bé. Diu que el programa no és molt llarg, tampoc el podem, els que tenim un currículum tan llarg no podem ocupar el programa amb el currículum, no?
Pues bueno.
Alguna pregunta?
Sí, no,
tu jo... Tu ets professor de valencià, no? De llengua i literatura, les dues coses, les coses alhora. No sé com està ara això.
Sí, l'assignatura s'anomena valencià, llengua i literatura. Llavors sí, efectivament s'estudia llengua i literatura. A banda, jo també és una assignatura que ja fa molts anys que la faig, que està en el currículum de batxillerat, que és literatura audiovisual.
Sí, fa literatura
universitària.
Feia segon de batxillerat abans.
Sí, es va fer uns anys a segon i ara es fa primer.
Ara es fa primer de batxillerat. Què t'anava a dir? D'assignatura de literatura catalana no n'hi ha cap?
No existeix com a tal l'assignatura de literatura catalana en el currículum valencià.
Ni com optativa ni res?
No existeix. La literatura es dona dins del currículum de l'assignatura de llengua, que de fet és una assignatura de llengua i literatura.
Sí, clar. Bueno, però abans, a part de les assignatures de llengua, literatura i tal, teníem una assignatura.
Sí, cert. No, ara fa molts anys que no existeix.
Que està sent d'optativa, o obres de cou, que era una assignatura, bueno, una delícia.
Estàs parlant a Catalunya.
No, aquí també.
No, aquí també.
Quan estudiàvem, hi havia una assignatura de literatura catalana optativa.
Sí, però ja de tant lluny, quan jo feia de profe, jo impartia aquesta assignatura.
Des de la LOCSE això va desaparèixer, ja. Perquè jo soc professor des de l'any 2000 i aquesta assignatura ja no.
Ja no.
O sigui que assignatura optativa no fas cap, totes són no obligatòries.
La literatura universal.
La literatura universal. I quina resposta tens d'alumnat? S'apunta molta gent? Poca?
Sí, és una assignatura que en el batxillerat humanístic es poden triar entre literatura universal i història del món contemporani i més o menys la meitat trien una assignatura d'altra meitat.
I pel que fa als alumnes, com reben els alumnes les classes de llengua? Els reben bé o...?
No,
o hi ha de tot.
Hi ha de tot, però en general és cert que l'assignatura de valencià és una assignatura que gaudisca de molt bona...
De molt bona
premsa entre l'alumnat. No detectes, no hi ha molt d'alumnat que tinga una estima real per la llengua, i això ho notes, ho trobes molt a faltar. Fins i tot hi ha molt d'alumnat des del principi que vaig començar a fer classes, que es posa... Bé, en contra potser tampoc, però és veritat que molts no són valencianoparlants de manera natural i llavors no tenen una actitud molt positiva cap a la llengua, no negativa tampoc, però no tenen una actitud realment d'utilitzar-la habitualment, es passen al castellà amb molta facilitat, etc. Més ara, que des que vaig començar, s'ha observat en els últims anys, o sigui que he observat una pèrdua considerable en les generacions més joves.
De l'ús de la llengua, al pati, entre ells, quan juguen, o a l'aula també.
Sí, sí. Tot i que la valencià siga... Jo faig l'assignatura de valencià i moltes assignatures són en llengua vehicular en valencià. Ells tampoc no estan molt acostumats a utilitzar-la a l'aula. Fins i tot a mi se m'adreça molt sovint en castellà.
En castellà, és curiós.
Molts d'ells, no tots, eh? Ja sé que parlen en valencià, però hi ha moments que no. Vull dir que realment la cosa hi ha molta feina a fer encara.
No, i tant. Així d'alumnes que després facin estudis de filologia catalana o literatura comparada, i d'això no en deu anar bé.
Molt pocs. Algun n'hi ha.
Algun n'hi ha.
De fet, fa uns anys que tenim una companya professora que és exalumna nostra, justament, que va estudiar filologia catalana, però som casos comptats. De fet, actualment molts professors que venen nous a fer substitucions, etc., no són llicenciats en filologia catalana.
Són d'història, la
història, d'humanitats, traducció...
Traducció.
Però filòlegs pocs.
Molt bé. I aquesta gent, quan trien la universitat, normalment que van cap a València, cap a Barcelona, com funciona això?
Doncs els alumnes.
Sí, els alumnes.
Sí, hi ha una mica de tot. Una mica de tot, també depèn de les carreres que fan. Sobretot majoritàriament València. Bé, com sempre. Sí, hi ha més comunicació, és més econòmic també. Sí, sempre hi ha gent que va a Barcelona, tant en Benicarló com en Mirador. Vinaròs, perdó, com en Benicarló, que no ho conec professionalment, però ho conec per gent.
Ara que parleu de Vinaròs i Benicarló, és una petita broma, això, vull dir, com li va a un benicarlà fent de profe a Vinaròs, en el sentit que hi ha, de vegades hi ha una certa, un cert puntillo,
diguéssim. Sempre faig una mica de broma a classe. Sempre els dic que soc de Benicarló, que ningú és perfecte. I bé, faig una miqueta de broma, però a banda d'això no hi ha cap qüestió. Jo estic molt a gust i la veritat és que estic molt bé. Vaig, vinc, que fins i tot em serveix per a desconnectar una mica.
Està bé.
Sí. Tu creus que, per exemple, les hores que teniu a secundària de llengua són suficients perquè sortiran els alumnes ben preparats, és a dir, escrivint amb una certa correcció?
Només amb l'assignatura de llengua, per descomptat que no.
Que no.
Necessitarien una immersió molt forta. La pressió social i ambiental del castellà és tan potent que necessitarien una contrarrestació de valencià, que era ells, com a mínim en el món de l'ensenyament, el valencià fora la llengua vehicular a tots els nivells. Cosa que teòricament ho és bastant en els centres d'aquí de la comarca, però a l'hora de la veritat no sempre s'acompleix del tot. A més, amb les noves lleis, directrius lingüístiques que estan emanant de la Generalitat actual no van justament a afavorir aquest aspecte.
Clar.
Perquè cada vegada sembla que es deixa més l'ús del valencià limitat a l'assignatura de valencià i és evident que amb el context en què anirem només l'assignatura de valencià no és suficient perquè els alumnes sortiguin amb una competència lingüística oral ni escrita adequada.
Clar, aquí l'ideal és la lectura, però clar, també l'índex de lectura.
Bé,
els alumnes són baixíssims.
És un desastre. Ells llegeixen llibres perquè pràcticament...
Perquè són obligatoris.
Perquè són obligatoris. Perquè nosaltres fiquem una nota, encara que es deixés triar el llibre de vegades, però pràcticament hi ha alumnes que només llegeixen els llibres que els manen a l'institut. No han llegit res més.
Res molt fora d'institut.
I clar, això, evidentment, no és suficient pòsit de lectura com per tenir unes competències.
Però si digui competències...
La llengua escrita no és suficient.
Entre el professorat hi ha alguna mena de moviment semblant al que hi ha en aquest moment a Mallorca de reivindicar la llengua, de recolzar la llengua i tal, tot aquest moviment que s'ha muntat en contra del govern de les Illes Balears i tal, a nivell de País Valencià hi ha alguna cosa semblant o diries que no?
No hi ha un nivell articulat, però sí que s'estan començant a fer mobilitzacions. Concret, des del pròxim dijous 23, hi ha una vaga convocada en l'ensenyament, un dels puntals del qual és justament en contra de la marginalitat a què es vol sotmetre l'ús de l'ensenyament del valencià en l'educació, no només aquest aspecte, per altres aspectes, en districte únic, etc., les retallades en les escoles oficials d'idiomes i altres qüestions, però una de les qüestions que motiven la vaga és justament el tractament del valencià en què sembla que es vulgui conduir en l'educació.
Clar.
Una altra faceta teva, a part de professor, este crític literari, comentarista literari. Quina faceta t'agrada més? Són complementàries?
No, és bastant diferent, perquè clar, és una manera de buscar... No sé, jo tinc una formació molt acadèmica en el tema dels estudis literaris i amb el temps, també per coneixement en Josep Sanabdon, que ell sempre és clar, de referència d'aquí de la comarca, veia que ja fent ressenyes, fent comentaris literaris, i dic, bueno, és una manera també d'anar llegint coses, anar... Tampoc no m'ho planteja d'una manera molt metòdica. Si en algun moment llegeixo algun llibre que és d'actualitat i convé i mereix algun comentari, faig una ressenya i si no, després poden passar mesos que potser m'empany d'altre. I vaig fent a mesura dels llibres que em van caient a les mans. Ara sí que últimament és veritat que en la col·laboració amb la revista Caràcters, que és una revista de la Universitat de València, ells sí que em van proposant a periòdica el mestral un llibre, no? Per a fer la ressenya, i això sí que m'obligues una miqueta més al cas.
Està molt bé, perquè aquí a Benicarló sempre hi ha hagut un grupet de gent, diguéssim, molt relacionat amb la literatura i amb la llengua, i veig que continua això, vull dir que va passant de persones a persones.
Sí,
vull dir que
és molt...
Sí, sí, quasi bé per herència, però que vull dir que és una cosa tremendament positiva, perquè moltes d'aquestes coses avui dia es trenquen en un moment determinat i ja no hi ha manera de recuperar-les, i per tant trobo que està molt bé que us aneu incorporant gent en aquesta línia.
Sí, bé, com sabeu, aquí ha fet una tasca importantíssima, que com més temps passa, més es veu més la importància que té el que va fer l'Associació Cultural amb tota la gent que estava al voltant, que és una associació que ara mateix no està operativa, no està dissolta tampoc, però no està tan activa com en altres anys anteriors. Jo hi pertanyo i vaig col·laborar amb ells en diversos anys, al llarg dels anys 2000, etc. I clar, tota aquesta gent que després ha fundat, part de la gent que estava en l'amor, va fundar l'Editorial Onada, doncs aquí hi ha sempre un positiu, un cercle, i una activitat al voltant de la literatura, que això sempre
és millor. El que he vist, tu has escrit, els llibres que has escrit són llibres acadèmics, d'estudi, d'analista, però el llibre del meu poble i jo has escrit una crònica sobre la vida cultural de Benicarló, que bueno, has mostrat unes dots d'escriptor que potser no l'has desenvolupat encara, perquè a la millor ho tens en cartera.
A la manera de Josep Igual.
No? Sí. Sí, ho vaig plantejar com un homenatge a Josep Igual, perquè en aquell moment estava preparant una ruta literària per al Maestrat Viu, que volien que fera una ruta literària sobre Josep Igual aquí a Benicarló, i com estava molt immers en la seva obra en aquell moment, vaig pensar que, i m'agrada molt la manera d'escriure de Josep Igual, un autor a posar en valor, vaig decidir fer-li com un homenatge, perquè jo realment no em considero un autor de creació literària de narrativa. Possiblement. Possiblement podria ser una cosa. Sempre he tingut el cuquet. És cert que de molt jove sí que vaig fer alguna narració, va rebre algun premi local, alguna coseta, però després no ho he continuat, per fer-me de dedicar-me molt a la qüestió a l'àmbit acadèmic i després a l'àmbit professional, i això no ho vaig deixar molt de banda. Qui sap?
Qui sap?
No. Com veus la creació en valencià, literària, narrativa i tal, aquí, a nivell del Maestrat? Com ho veus? Hi ha prou activitat? N'hauria d'haver molta menys? Vull dir, com ho veus?
Home, sempre es pot demanar més, però jo crec que per tenir en compte les condicions, sobretot demogràfiques, no?, de la comarca, que no és que siguin un centre, i també la situació de respecte als grans centres de cultura, jo crec que no es poden queixar. Hi ha un cert moviment, una certa activitat literària, entre Benicarló i Vilanova sobretot, però també en comunicació, no?, amb altres localitats del territori del Sénia, encara de Sénia, etcètera, ràpida. Vull dir que hi ha unes sinergies aquí a banda i banda del riu, que és la manera de funcionar realment, perquè només el Maestrat amb molt poca cosa, però realment tampoc no està malament. No. Vull dir que també entre Benicarló i Vinaròs n'hi ha molts escriptors, n'hi ha hagut a Traiguera, en diverses localitats del Maestrat, que jo trobo que és una cosa per a...
Que és un moment que no és ruïl,
no? No, jo trobo que és un bon moment, un moment prometedor.
Sí.
El que passa és que potser faltaria gent molt jove que s'incorporés a tot això.
El que no ens... els que venen a darrere.
A darrere, exactament.
Possiblement sí que la majoria d'autors que n'hi ha tenen...
Ja,
són mitjana alta, diguem-ne. Llavors sí que estaria bé que hi hagués un relleu. Que anaren apareixent noves veus. Però això, vaja, això...
Sempre és el més difícil de tot. Passa també a les institucions.
Totes, digamos.
A tot arreu.
Sí.
La gent jove costa molt portar-la, i més al dia d'avui, que el món digital és tan important, s'ho menja tot. És que tot està orientat de cara a que la gent no llegeixi. Per exemple, no llegeixi només en pantalla.
Sí.
Els llibres estan molt delostats.
Sí.
La gent presumeix que no ha llegit mai un llibre. Jo i això ho he sentit.
Sí, això es repeteix.
Puc dir, és que això és un honor, no? I clar, com que podríem fer? Bueno, les institucions per revertir una mica això, en cas de tenir unes institucions ideals.
És complicat, perquè només des de... Jo també sempre penso que les institucions no ho poden fer tot. Mm. De la mateixa manera que la llengua tampoc no es pot fer tot, que poden ajudar, evidentment, però tampoc no poden fer-ho tot. Llavors, el tema del descrèdit de la literatura o de la poca popularitat de la literatura no deixa de ser, en certa manera, lògic, també. La literatura, al cap i a la fi, sempre ha sigut una manera d'entretindre's. La literatura va néixer com un pur entreteniment,
sí, és
per a contar-se històries.
Sí, sí. Ara hi ha més
dies per a contar-se històries, sobretot audiovisuals,
clar,
per a banda de xarxes socials, etc. Que és normal que la gent, en certa manera és normal, entre cometes, que la gent s'entretinga en aquestes altres vies. Llavors, és possible, és normal que una persona de mitjana, cultura mitjana, en el segle XIX, o principis del segle XX, si volia entretindre's, llegia, ara potser fa altres coses. Llavors potser sí que ens hem de fer la idea de que la literatura es queda en un àmbit més minoritari.
Sí, sí.
No, és realment anar contra això és complicat.
Ja, ja, clar. És veritat. És un tema llarg i un tema complex que no el podem desenvolupar aquí en una estona. Però bueno, hi ha el Carles Lluc que ens ha fet 5 cèntims avui de com està la situació de la llengua a l'ensenyament. I també, des del punt de vista de crític literari, hem parlat molt poc. Però avui com estan les revistes, Caràcter, Saúl, etc. Quina salut tenen?
Tampoc, no molt. Aquesta sí que sembla que depèn molt de l'àmbit institucional, de les ajudes públiques. No hi ha moltes publicacions literàries. Trobo que en havia moltes més, per exemple, als anys 80, 90.
Sí.
En canvi, ara n'hi ha algunes que depenen sobretot d'institucions, com les universitats, etc. Hi ha la veu dels llibres, que també es manté ahí a nivell digital.
És una bona via,
per a continuar. Jo crec que el futur és digital, evidentment. De fet, Caràcter és una revista que també s'ha digitalitzat. I la manera que tenen de previure, jo crec que és aquesta.
És aquesta, sí, sí. Bé, res més, bueno, recordar que fa pocs dies s'ha mort Bernat Pivó, el del programa Postrofs, que l'havies vist alguna vegada. Que vam gaudir moltíssim amb ell, amb les entrevistes amb Margarit Duràs, amb Margarit Jussanat, amb Nabokov, etc. I dic perquè ell va aconseguir a França una cosa que aquí no s'ha aconseguit mai. Tot i que els francesos sí que és cert que és el país més lector.
Més lector.
Però clar, és un programa com el que ell feia en prime time, que diuen ara, que el seguien entre 1 milió i 3 milions d'espectadors, un programa literari.
Cada divendres a la nit, a les 9 o 9 a la nit.
El nostre entorn aconseguir una difusió cultural de qualitat que arriba a un públic és molt
complicat.
És una assignatura pendent que tenim.
Sí. Bueno, doncs res més. Moltes gràcies,
molt
Carles.
Moltes gràcies a vosaltres.
I molta sort.
Vinga,
gràcies a vosaltres,
amics. Adéu, bon dia.
Les Ones, l'espai literari de Ser Maestrat, amb Amàlia Roig, Joan Bel i Josep Maria Pla.